Atura't, un programa que pretén generar reflexions que motivin canvis de creences i que traslladin la importància per la nostra salut d'aturar-nos i escoltar-nos. Tens curiositat per retrobar-te? Sents que podries ser més feliç del que ets? Vols conèixer altres aspectes importants per tenir salut? Atura't, un programa promogut per l'Àrea de Salut de la Paeria de Balaguer i conduït per Yolanda Mor.
Bon dia, em dic Yolanda i això és Atura't. El programa d'avui és un programa especial, el tancament d'un cicle de programes creats amb l'objectiu final d'oferir eines que ens permetin ser més conscients de les decisions que prenem en el nostre dia a dia i des d'on les prenem, des de les nostres pors o des del nostre potencial, aportant així com una mica de llum enmig de la foscor. En el transcurs d'aquests programes he tingut el plaer de comptar amb la presència de persones que m'han acompanyat en el meu propi viatge i he obert la porta a que també puguin formar part del vostre. Com ja he dit, el programa d'avui és el darrer i per finalitzar aquest cicle dedicarem el programa a preguntar-nos a què decideixo posar el focus o el que és igual, a què decideixo posar-li atenció. I per donar resposta a aquesta pregunta tenim amb nosaltres a la Cèlia Camarasa. La Cèlia és amiga, psicòloga sanitària i psicoterapeuta. Bon dia, Cèlia. Benvinguda al darrer programa d'Atura't.
Hola, molt bon dia.
Com en cada programa, començarem amb una frase, en aquest cas adaptada, del teòleg protestant estadounidense Reinhold Niebuhr, i que diu així: necessito serenitat per acceptar les coses que no puc canviar, valor per canviar les coses que puc i la saviesa per conèixer la diferència. I és que, com podem reconèixer allò que podem canviar d'allò que no? Per poder-ho fer, com diu la frase, necessitarem serenitat, aturar-nos. I des d'aquí endinsar-nos en nosaltres per ser conscients i esbrinar les creences que tenim en el respecte i les emocions que ens generen aquestes creences. Un cop fet això, ja podem diferenciar de forma més conscient què puc o no puc canviar, què d'aquells fets em corresponen a mi i què no. I és llavors quan ve el següent pas: decidir a què poso el focus o l'atenció i a què no. Si us hi fixeu, és un viatge que coincideix amb el cicle de programes d'Atura't. Ens toca viure una època d'incerteses. La pandèmia, la guerra, les dificultats econòmiques, etc. Incerteses que ens han permès entendre que el control és una utopia, que la salut va més enllà d'una alimentació equilibrada, de l'exercici físic i de la no malaltia. La por, l'ansietat, la tristesa són emocions que sentim tot sovint fruit de decisions de tercers en les que ningú ens pregunta i simplement tenim que acatar les conseqüències d'aquestes. Des d'aquí ens sentim titelles en mans d'altres o de les circumstàncies. Des d'aquí puc pensar que no hi ha res que estigui a les meves mans, que tot depèn de les circumstàncies o de qui dirigeix els fils. Però si posem en pràctica els aprenentatges adquirits al llarg d'aquest programa anterior i ens aturem, creieu que és del tot certa aquesta afirmació? Creieu que tot depèn dels altres o de les circumstàncies? Comença a ser hora que tallem aquests fils que ens dirigeixen i ens indiquen cap a on hem d'anar i quin estat emocional hem de tenir i que prenguem les regnes d'allò que està al nostre abast i que sí depèn directament de nosaltres. No podem canviar les decisions d'altres ni les circumstàncies que ens toca viure, però sí podem decidir a què presto atenció i a què no. Oi, Cèlia? Ens pots explicar una mica més què és això del focus i que hem de tenir en compte?
Doncs sí, Yolanda, jo crec que bàsicament ho has explicat molt bé amb tota la part de la introducció, no? I llavors el que ens passa a nosaltres amb el tema de posar el focus és que tenim en el nostre dia a dia, no? Estem pendents de mil coses, estem pendents del que faig i estem fent coses molt des de l'automatisme, no? Sense pensar si això ho estic fent per a quin objectiu ho estic fent o què és el que m'està portant en aquest moment, no? Llavors jo crec que entrem en una roda diària i posem més el focus en les obligacions que no pas, i el que pensem és: quan això estigui resolt, jo estaré bé. Quan això estigui solucionat, jo estaré bé. O quan tingui això, estaré bé, no? Llavors sempre estem en el present pensant en el futur o pensant en el passat, no? Vindria a ser una miqueta el que has dit abans també de que al llarg dels programes el que heu anat treballant és com per ser conscients de les decisions que prenc, que les prenc des de les pors o des del potencial, no? Doncs aquí també és una miqueta de: me focalitzo en les mancances o me focalitzo en les fortaleses? Amb què? Si jo sempre estic pensant que no tinc això, m'estic focalitzant en les meves mancances i en el que desitjo, i penso que quan ho tingui ho aconseguiré, no? I en canvi, si em focalitzo en el que tinc o en el que vull tenir, m'estic focalitzant en la força i en el que me ve de gust aconseguir. Això té una miqueta de veure també amb els nostres valors, no? Llavors aquí, per exemple, hi ha la famosa piràmide del psicòleg humanista del Maslow, no? D'Abraham Maslow, que ell el que parla, quan va fer aquesta teoria, no? Estaven acabant la Segona Guerra Mundial, o sigui, una situació europea bastant complicada. Llavors, ell el que marcava és que nosaltres tenim unes necessitats primer de supervivència i després poden anar a necessitats més de realització personal o d'autoestima. Llavors, fins que no tinguem cobertes, i ho exemplifica amb una piràmide en què hi ha 5 nivells, fins que no tinguem cobertes les necessitats de baix, no podem pujar les de dalt. Almenys amb les primeres, no? La primera és una necessitat més de fisiologia, no? Que és l'alimentació, respiració, supervivència. O sigui, poder viure, que el meu cos pugui viure, que no me congeli de fred, que no mori per 50 graus de calor i que pugui beure i alimentar-me. Quan això està cobert, que és la supervivència pura, me'n vaig cap a la seguretat, que també entra des de la supervivència. Una part de seguretat física, de que pugui anar... si jo estic malalt, me puguin atendre en un hospital. Una part de recursos, una part de recursos educatius, socials, assistencials, no?, que hi puguin ser. La seguretat també de la família, que tingui una família que em pugui donar sortida, que estigui vivint en un lloc on hi hagi opcions també d'ocupació. O sigui, hi ha moltes persones que es mouen en aquestes dues necessitats. No té per què haver de pujar, no? O sigui, però després ja va començar a pujar amb una necessitat d'amor i de pertinència, de sentir la part de... la necessitat de tenir amistats, de trobar una parella amb la que em senti a gust, de poder formar una família des de la part, des de l'amor, no? De sentir-me reconegut i apreciat, estimat pel meu entorn. I després ja comença més la part del reconeixement, que aquesta ja va d'autoestima, un reconeixement més a nivell potser professional o local, no? Aquí també ja és com una part més de també entre el respecte personal, on marco i els límits, com més respecto, i després la confiança i així. Llavors ja anem a la part de l'autorealització, que no totes les persones tenen per què arribar-hi, m'entens? O sigui, aquests diferents nivells ens anem movent. Està clar que el focus serà diferent depèn de quin nivell estigui. Si jo... no estic, se m'ha esfondrat la casa i no tinc res i no tinc un... és bastant probable que no hi hagi un servei mèdic que em puguin salvar, la meva necessitat serà bàsica i el meu focus és sobreviure. Però a vegades quan ho tenim tot això cobert, quan sé que aniré a dormir a casa i que tinc un sostre i que més o menys estaré calent i no estaré pensant en aquesta alta preocupació, o sigui, en que això ja ho tinc superat, ens passa que començo a pensar, ostres, que ara el gas està molt car, ara que la llum està molt cara, i començo a preocupar-me amb coses que no depenen del meu control i que m'obliden, me separen de lo que és realment important per mi, no? Llavors, per explicar això també, he anat pensant, portaré diferents autors que poden servir una miqueta per posar llum.
Una cosa, Cèlia, sí. Si em permets, ara que em dius que potser vols explicar alguna cosa, amb el que has dit ara... el que has dit abans de aquest punt de a vegades espero a tenir algo, no? Perquè llavors és quan seré feliç, no? És a dir, si tinc allò, seré feliç. Si tinc, llavors, si ho uneixo amb el que estàs dient ara de la piràmide de Maslow, en què a vegades potser ja tenim aquest punt de supervivència cobert, i en el que ja passem, no?, en un nivell més alt, a vegades doncs ens fiquem aquest punt de quan aconsegueixi la realització. Per exemple, en el meu treball, o quan aconsegueixo i fico a l'espera el meu punt de felicitat a aconseguir allò, també potser seria bo, no?, el ser conscient, perquè quan estem aquí al mig potser d'aquesta piràmide, no som conscients de tot el que tenim a sota, no?, i que ja de per si tenim, i que potser seria bo de tenir en compte per ja començar a sentir-nos feliços pel simple fet de tenir-ho.
Sí, i a part, tampoc no té a veure el ser feliç en l'autorealització. Hi ha persones que potser han aconseguit els objectius que volien i no són feliços.
Clar.
No? És a dir, hi ha persones, per exemple, l'altre dia sentia una cantant que deia he estat tota la vida perseguint la fama i esperant de ser reconeguda en el meu treball perquè porto molt esforç i ara que estic reconeguda... trobo a faltar el cafè amb les amigues i trobo a faltar que no em soni el telèfon 50 vegades al dia i trobo a faltar les petites, el passar amb temps de qualitat amb el meu fill sense estar pendent de l'altre, no? Llavors, a vegades són trampes. O sigui, ens imaginem que en el futur estaré bé i en el present és el present el que ens toca viure, no? Mm-hmm. Jo crec que també hi ha una persona que ho va especificar molt bé, no? I va relacionar també amb la... De fet, aquesta persona és el Viktor Frankl, no? Que és un psiquiatre i filòsof jueu que va néixer a principi del 1900. Ell, amb la seva teoria, va influenciar molts psicòlegs de la vessant de la teoria de la corrent humanista, no? Entre els quals l'Abraham Maslow, que estàvem parlant ara de la piràmide. Llavors, aquest psiquiatre... Ell era jueu i va viure, estava vivint a Viena en el moment de la invasió nazi, no? Llavors va estar en un camp de concentració, va estar 3 anys en un camp de concentració i allà es va dedicar també una miqueta a pensar, no?, sobre el sentit de la vida. Llavors va fer un llibre que jo el recomano molt a tothom, no?, que es diu L'home en búsqueda de sentit. I el que parla és que al final el benestar i la salut mental tenen a veure amb el que nosaltres donem sentit a la vida. Llavors, en aquells anys, en el temps que va estar allà al camp de concentració, la seva força era l'amor per les persones que estimava. No? L'amor, l'esperança de retrobar-se, pues, amb la seva família, amb la seva dona, van morir, no els va retrobar. No? Però tot i així va crear una corrent de psicologia i es va començar a centrar i va ser una persona molt influent en tot, en aquest focus en el benestar personal i en la salut mental. Si jo sóc capaç de posar el focus en allò que és més important per mi en aquest moment, jo puc viure bé en aquest moment.
És el que em dona força,
és el que em dona força, exacte. I aquí ell veia també la diferència en que com pot ser que en el camp de concentració hi havia persones que eren molt dèbils i semblava que havien de morir l'endemà i seguien vivint, pues perquè tenien aquest punt d'esperança. I altres persones en què físicament potser podien resistir més el passar dies sense menjar i la barbaritat de l'esforç físic que havien de fer i es deixaven anar i morien molt més aviat, no? Llavors, és on poso jo que és el... on està la llum, no? On està l'esperança que jo hi dedico, on me focalitzo. Si em focalitzo en l'amor i en la força i en els valors personals, doncs tinc com una guia per cap a on vull anar.
Clar, i si em focalitzo en el que tinc i per tant valoro, o em focalitzo en la fantasia, no? El que deies abans, que és irreal, que no hi és.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, perquè en el seu cas és, jo me focalitzo en l'amor que jo tinc. No sé si la meva família estarà viva o no, però jo sento, o sigui, l'amor que jo sento cap a aquestes persones, hi siguin o no, és el que em fa mantindre viu.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Que important, llavors, és on fiquem el focus i on no.
Sí, exacte.
En aquest cas, també Viktor Frankl crec que parlava de tres fases, no? Ho dic pel tema de la pandèmia, que també tenim molt proper i que encara estem patint, inclús doncs, conseqüències, no?, de tot aquest estat d'alarma i tot. Ell parlava com de tres moments, no?, quan hi ha un canvi, quan hi ha una situació, perquè clar, és crec que és molt és més fàcil, potser, quan les coses sents que et van bé, no?, ficar el focus, doncs, clar, però quan no et van bé, quan tens una situació en que t'ha canviat dràsticament, com per exemple pot ser la pandèmia, no?, que dius, de repent no em puc moure de casa, de repent algo passat que s'escapa del meu punt de control, no?, aquesta utopia que tenim, no?, no depèn de mi i no puc fer allò que abans eren doncs, petits privilegis, no?, o maneres de fer que tenia i ara de repent no les tinc. Llavors, el que comentava també una miqueta és aquest punt, no?, d'aquestes tres fases de primer, ser conscient que allò no es tornarà a repetir, no?, mm-hmm, aquell punt d'esperança, no?, de dir, ostres, i després aquell punt d'apatia, quan veus que no és així, amb aquest punt d'apatia, què podem fer amb aquest punt d'apatia?
Clar, hi ha una part de que hi ha una tendència natural perquè te veurem la frustració, s'ha frustrat les meves expectatives, el que està és... La manera sana de respondre a la frustració és ser conscient que t'han frustrat el que tu esperaves i aquí toca redefinir quines són les teves metes. Si me'n vaig a resoldre-ho des de la manera insana, me'n vaig cap a la ràbia i cap a l'agressió, és que això ho han fet fatal, és que el que ens volen és manipular, és el que tal, 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 els altres fan tot això... Me'n vaig cap a la culpa, això és un càstig diví, o això ens havia de tocar perquè ho estem fent tot molt malament, i no sé què. I llavors, això són maneres de no afrontar el que estic sentint en aquest moment, no? I és que jo no sóc el melic del món, i que les coses que passen no tenen a veure amb mi. Llavors, crec que també hem de ser conscients de... Per mi és una força, el pensar que som fràgils i que nosaltres som circumstancial que estiguem aquí i que no, el món no canviarà tant si jo això quan no hi deixo de ser.
El punt de vulnerabilitat, no?
Sí, però des de, crec que te treu una pressió. Llavors és com un val. Però si estic aquí, què puc fer per gaudir en el dia a dia, no? I amb la pandèmia veiem moltes persones que ho van passar malament quan estaven confinades, però d'altres que ho van descobrir com una potencialitat. De dir, no sé què fer, no sé què fer, no sé què fer, no sé què fer... Ah, m'avorreixo i començo a buscar coses que no feia abans, no? I començo a centrar-me en, doncs, torno a llegir, me dedico a fer unes manualitats que abans me disfrutava i feia, i he deixat de fer.
És com el fet de ficar el locus fora o a dintre, no?
Sí, exacte. En si, en el que depèn de mi i en el que depèn dels altres. El que depèn dels altres jo no ho puc canviar, no? Això, per exemple, la teràpia ens fa moltes vegades. No, és que jo, el que el meu marit fa això, 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 això. D'acord, però amb ell no el podrem canviar. Clar. Podrem canviar com tu reacciones amb això. Clar. Ah, bueno, però clar, és que si ell deixa de fer això, no, és que amb ell no el canviarem. O amb ella no la canviarem. No els podem canviar. El que hem de canviar és el que depèn de mi. I depèn de mi el com jo penso i el com jo sento i el que, i com jo actuo.
Clar, i recuperant això que m'estàs dient, Cèlia, les persones de per si tendeixen, tenen aquesta tendència a fixar-nos en aquestes coses, doncs, que potser no ens encaixen, que tenim en el dia a dia, no? En aquesta... ens entossudim a voler canviar les coses que no depenen de nosaltres, això que justament estàvem dient ara, no? Què ens passa aquí? Per què tendim a fer-ho? És com un boicoteig, no?, que ens estem fent a nosaltres mateixes. Per què ens passa això?
Mira, aquí hi ha com, no diria diferents teories, però hi ha un monjo budista, no?, que el que diu és el 99,9% dels nostres pensaments no tenen a veure amb el present, no? I que recomano també de poder llegir, ell es diu Thich Nhat Hanh, que és un monjo budista, si el busqueu, va morir al gener del 2022 i se'n va parlar, no? Llavors era un activista per la pau i té molts llibres que recomano perquè és d'una manera molt pràctica, ho posa d'una manera molt pràctica, no? Però també això, el que comentes, com és que ens boicotegem, té a veure en el nostre funcionament cerebral. O sigui, té a veure en... Nosaltres neixem i el nostre cervell aprèn coses. I en el moment que les aprèn, és pràctic que les... mecanitzem. Què vull dir? Que si jo cada cop que pujo al cotxe, per exemple, i he de conduir, estic amb la mateixa atenció que el primer dia que em vaig treure el carnet de conduir, pensant i concentrada al 100% en si poso la primera o poso la segona o si ara toca això, estic gastant molta energia. En el moment en què m'acostumo a conduir, que tinc una pràctica, començo a agafar un automatisme, no? Llavors, el nostre cervell tendeix en buscar un automatisme, tendeix en buscar a fer com les coses fàcils. Però què ens passa? És a dir, i tendeix a reproduir els mateixos patrons. És a dir, és bastant probable. No, cadascú condueix... Bueno, em poso l'exemple de conduir perquè és molt pràctic. Jo condueixo més o menys cada dia de la mateixa manera. No és que avui sembli Schumacher i demà sembli una tortugueta, no? Més o menys és la mateixa manera. I llavors, perquè estic avesada a fer-ho d'aquesta manera. Amb el cervell li passa el mateix. Quan estem acostumats a tenir una sèrie de tipus de pensaments, automàticament ens tornen a sortir els mateixos pensaments. Llavors, aquí toca fer com un esforç extra per canviar aquest pensament. I aquí, quan parlem del pensament, parlem de tota la part de les creences i les emocions que hi ha darrere, el que deies, però tendim a repetir patrons que ens són fàcils. I també vivim en una part cultural, no? O sigui, ara me ve com a frase aquesta popular de piensa mal i acertaràs, en què ja tendim a que, ui, no te'n fies, no? O sigui, que hi ha com una creença social de que has d'estar alerta, no? Llavors, això posa com el símil de que el nostre cervell actua com si fos un... Com si anéssim per la muntanya i veguéssim un corriol. La tendència és seguir aquest corriol perquè marca el camí que hem de seguir. I si no faig res de diferent, seguiré sempre passant per aquest mateix camí i seguiré tenint els mateixos pensaments i les mateixes coses de quan tingui això estaré bé o per què tot me passa a mi d'aquesta manera. No? El que busquem és parar-te i buscar maneres diferents d'actuar. Perquè així el cervell, quan tingui una nova situació, en lloc de veure com a la muntanya un sol corriol, en pugui veure cinc i pugui decidir en quin dels cinc s'enfoca i en quin dels cinc camine. No? Llavors, aquí també té a veure en determinar què és allò important per mi. Claro. Si, i aquests cinc corriols que puc trobar al nostre cervell, si veu que quin és el que l'aproxima cap allò que vol aconseguir i quin és el que l'allunya. Però fer-ho des de la consciència, no fer-ho des de l'automatisme. Però per poder-ho fer des de la consciència necessitem parar-nos, ser conscients i o sigui, saber el que vull aconseguir, ser conscients de a on vull arribar, no? I què és el que vull aconseguir. Aquest mateix monjo budista el que deia és al final les preguntes són qui sóc jo i per a què estic aquí, no? Són com a preguntes molt, molt filosòfiques però que van a l'essència de la persona.
El propòsit de vida, no?
Sí, exacte. Exacte. Llavors, en el meu dia a dia, si per mi el meu valor és estar amb la família, no? O poder aportar moments rics espiritualment i de carinyo i d'amor a les persones que estimo, això no es pot aconseguir si jo estic treballant 15 hores al dia. Pot ser un dia sí, i dos també, però no cada dia. Però si la meva manera de demostrar amor a la família és que tinguin una estabilitat, que el dia de demà els fills se'n puguin anar a estudiar a l'estranger i puguin tenir uns diners estalviats per quan facin no sé què, potser sí que té a veure en treballar 15 hores al dia.
Allò si trobes un significat allò que fas.
Sí, exacte, exacte.
Clar. Sembla fàcil, però requereix de... Primer, un gran esforç, perquè tot el que sigui fer les coses d'una forma diferent a la que estem acostumats a fer, doncs és el fet de parar i replantejar les coses diferents, anar a mirar altres opcions, no? A vegades el dia a dia ens porta a pensar el que dius tu, no? És que això és el que passarà, caram, si continues fent les coses de la mateixa manera, doncs potser sí que és el que passarà perquè és la teva experiència de vida.
Exacte.
En el moment en què vols que les coses siguin diferents, comencem a fer-les de forma diferent, no? I potser també des d'un lloc diferent. Mm. En un mateix, m'estic dient, no?
Sí, sí, sí. I sense banalitzar, és a dir, sense banalitzar el fet de que si hi ha una persona que està passant una situació econòmica molt complicada, que no està trobant feina i que aquesta preocupació és perquè necessito que m'entri una injecció de diners per poder pagar el lloguer i per poder tenir les necessitats bàsiques cobertes, està clar i és normal que hi hagi un patiment i que aquesta persona estigui patint i que estigui pensant el dia a dia així. Però hi ha d'haver moments en què pugui desconnectar i que pugui focalitzar-se en val, jo vull aconseguir això, però què tinc i què puc aportar? És a dir, potser no tinc res, d'acord, però sí que surto a la plaça i sento els ocells. No? O sigui, potser anar a buscar les petites coses que hi ha en el meu entorn que no me canviaran la situació, no faran que jo el meu monedero tingui 1.000 euros, no ho faran, però faran que el meu cos estigui millor, el meu cos, el meu cor, no? A vegades la teràpia en persones el que fem és com una part de com li diem, chequeo corporal, que pot durar 4 minuts, només, de sentim com està el cos, prendre consciència del present, de com tinc el cos, sense entrar més enllà. I l'altre dia hi havia una pacient que em deia, ai, a l'acabar, dic, bueno, com estàs, ostres, superrelaxada, això que és una persona que venia amb molta ansietat, pensava que no me'n sortiria i tal. I llavors diu, espera, diu, mira, vaig a mirar les pulsacions, no? En 4 minuts, tenia un rellotge d'aquests que tenen en compte les pulsacions, doncs havia baixat 15 pulsacions, simplement escoltant, no? Llavors, tenim molta més escoltant-se el seu cos. I en molt poc temps. Llavors, hi ha coses que de fora no podem canviar, però si jo me puc focalitzar en ara, en el present, en el present, és a dir, el meu objectiu a llarg termini és poder tenir una feina i poder que entrin uns ingressos a casa per tenir les necessitats cobertes, per no haver de preocupar de si el nen ha de portar, no podrà portar els llibres a escola, perquè no els puc comprar, no? O sigui, o podré comprar un bolígraf o podré omplir la nevera per menjar, però ja estic fent els passos i ara aquí ja no depèn de mi. Si puc parar, faré que almenys tingui una part més de benestar.
És a dir, no es tracta tant de no ser conscient, evidentment, de la situació que tenim, que la que tenim és la que hi ha, que no depèn tampoc moltes vegades de nosaltres o fins a quin punt depèn de nosaltres, sinó com l'afrontem a vegades, no? És el fet que és el canvi, potser, en com l'afrontem.
Exacte, en com l'afrontem. Sí, sí, sense analitzar-ho, però com l'afrontem. També crec que hi ha un punt a nivell social que la societat ha tendit, jo suposo, vull pensar que és perquè per això que dèiem del cervell, no? De que sempre està pensant en mil coses i en automatitzar, però, i també perquè a vegades les persones sempre tendim això, a pensar que vull més, no? Però a nivell social i a nivell, el món actual, el que ens fa és que hi hagi mil estímuls a la vegada i que volguem estar sempre hiperconnectats, no? Llavors, què passa? Que el parar a moltes persones els hi fa por. Perquè és que trobaré. Prefereixo estar pendent del telèfon mòbil en el qual estic comunicant més constantment i estic assentat mirant una pel·lícula i estic amb el mòbil. Estic al lavabo, estic amb el mòbil. Estic amb qualsevol cosa, estic amb el mòbil. No hi ha cobertura, oh, Déu meu, no? Jo he vist persones, i cada cop en veig més, o sigui, persones joves en el que en moment en què hem fet una part de relaxació els ha agafat atacs d'ansietat. I això ho seguirem, cada cop ho seguirem més, perquè cada cop estem més desconnectats. Estic més connectat, hiperconnectat en el fora, no? En el que passe avui a la Xina o a Ucraïna o el que passe tal, i no en el que passe a dins meu.
Clar, és que també, Celia, també crec que la societat tampoc no dona també molta... No estic culpant, no estic passant el locus a fora, no. Però sí que hem de ser conscients també del que ens envolta. I no hi ha tampoc massa informació o formació del fet de què passa, és normal que estiguem tristos, què ens passa amb la tristesa, que, i quan miro dintre i em noto trista, o em noto buida, o em noto, uf, això és com m'ofegue, no? Per tant, prefereixo distraure'm, que és el que dius tu, potser, distraure d'aquest punt de sofriment, possible sofriment, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, fer veure que no hi és, però clar, hi és.
Hi és.
Aquesta és la gran diferència. Sí. I com menys el vols mirar, més acte de presència de forma sutil, fins que acabarà sent com a més evident la seva presència i diràs, què ha passat aquí? Uh-huh. No? D'on surt tot això?
Sí.
I llavors, si tan important és, pel que estem dient ara, Cèlia, on posem, no? I ja has fet referència al Víctor Frank, no? Amb un camp de concentració, és a dir,
sí.
Ja és un punt en què evidentment el sofriment és evident.
Exacte.
I tu des d'aquí has comentat la seva experiència, no? Breument, i com ell va fer per sobreviure, inclús veure com un aprenentatge allí, no?
Uh-huh.
Clar, però si ho baixem en el dia a dia, com ho podem fer? És a dir, si tan important és a què poso jo el focus d'atenció, no, el punt d'atenció, com puc saber jo si el focus en el meu dia a dia m'està enfocant, el tinc dirigit cap allò que és important per mi, partim del punt de vista que, en què jo ja he decidit, no? Ja he fet aquesta parada, he pres aquesta decisió de què és important per mi i què prioritzo en la meva vida. No? He acallat el soroll, no? Aquest que m'envolta de tantes coses que en el dia a dia ens fan. I he decidit, doncs, prestar atenció en allò que per mi és important. Per exemple, no sé, els meus fills, per exemple, d'acord? Com ho faig? Què és el camí? Quina informació em dona a mi per jo saber si la meva atenció la tinc dirigida cap a aconseguir aquest benefici, no? cap a allò que és important per mi, o quan no? Com ho puc fer?
Sí, aquí també pot tenir a veure, en primer, si la persona és capaç d'aturar-se, no? I de veure què és allò que és, quin és, que és cap a on vol seguir, no? En aquest cas pot ser, doncs, vale, vull, el més important per mi són els meus fills, d'acord? Però com ho faig en el dia a dia? És a dir, com transmeto això als nens i nenes, no? Si, quan m'aturo, me poso com una moto. I si no puc estar present, no? Jo aquí a vegades poso exemples molt absurds, no? Però potser les persones que els costa poder parar, que els costa poder... que els entra aquesta part més d'ansietat, no? O sigui, si les persones ja estan una miqueta treballades i són capaços de centrar-se, fantàstic, i això ho explicaré després. Però si no són capaços, i el primer pas és els costes, el que proposo és, anem a proposar a intentar fer alguna activitat nova, perquè en aquest... I la demanda és que estic tot el dia amb un rum, i no m'aturo, no? No m'aturo. I llavors, vull estar amb els meus fills, però no estic pensant de que quan se'n vagin a dormir me posaré a treballar perquè he d'acabar de treballar. I com pot ser que són les 10 de la nit i encara no estigui dormint, no? O a les 7 de la tarda és, vinga, va, que hem de fer això perquè és el que jo havia planificat, no? Amb aquestes persones, a vegades els dic, potser centrem-vos en trobar algun temps per fer alguna cosa nova, o simplement practicar el viure en el present, ja sigui, estic esmorzant i me centro en com mastego, com són els gustos de la meva boca, com és la sensació de cangullo, com és aquest gust, si és dolç, salat, com l'estic sentint. Perquè en aquell moment estic pensant en això, estic sentint, pensant i sentint en el mateix, no estic en l'òrbita mental, no? Hi havia una pacient que me deia, diu, ara estic fent, he començat a patinar. Diu, perquè com que no en tinc ni idea, he d'estar tan concentrada mentre patino que me relaxe, no? I dic, ostres, és fantàstic.
Calles el pensament.
Calla el pensament. Després, ja, quan ja ha trobat aquesta virtut, després serà buscar de callar-lo d'altres maneres, no sempre omplint, no? Però potser en el principi és com... descobrir que hi ha alguna cosa que et fa estar centrada en el present, doncs et relaxa. Jo en el cas, per exemple, que deies dels fills, i si hi ha una persona que entra com a molt bé com corrent tot el dia, no? Que des de les 6 del matí està corrent per arribar a tal, 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 el que potser surt de la feina, va corrent a buscar els nens a escola, potser el que recomano és per no entrar amb mil revolucions, perquè el nostre cervell, al final, hi ha molta part de neurones mirall, i si jo estic com una moto, el meu fill o la meva filla estarà com una moto. I llavors, els dos cervells com una moto no solucionen res.
No funciona.
Llavors, pot ser millor de dir, pues, els últims 2 minuts, respiro, prenc consciència amb la respiració, baixo i me centro. I ara l'important és això. Aparco el mòbil, el deixo aparcat on sigui i me centro durant aquesta estona. I si he de fer altres coses, posa una alarma que m'indiqui que a les 8 de la tarda he de tenir aquesta reunió online i quan soni a 7:45 és... Vale, ara deixo, canvio i me'n vaig amb el modo feina, no? És com si poguéssim ser unes màquines en què vaig apretant botons.
Organitzar, no?
Sí.
Tracte d'organitzar. D'anar a pautar, com si diguéssim, no? Per tenir moments per tot.
Sí.
És curiós com això que dius, Cèlia, a vegades fiquem la importància, prioritzem certs aspectes, com per exemple poden ser els fills, però des d'aquest punt, amb aquest objectiu, ens embarquem en fantasies que justament ens perden d'aquest objectiu.
Exacte. A vegades això, focalitzem en els fills i focalitzem que tinguin un futur millor i que tinguin el que jo no vaig tenir i els omplim d'extraescolars.
Justa.
I arriba la pandèmia i hi ha gent que ens deia, que em deia, ostres, ara, quant temps fa que no m'assentava a jugar al parxís, al dòmino, al que sigui, amb els meus fills i filles? Anem tot el dia, que si ara anglès, que si ara futbol, que si ara natació, que si ara tal, 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 tot per ells, no? Que puguin fer, que si ara música així. Diu, però potser el que realment es importa és el temps de confiança, el temps de qualitat que estigui invertint ara. O sigui, en aquest moment estem el meu fill i jo jugant i compartint.
Què més hi ha, no?
Sí.
Hi ha res més.
Exacte. Perquè quan estigui al final, al final de la vida no ens en recordarem de si vaig treure aquest títol en anglès o si vaig treure tantes bones notes o si vaig tenir aquesta feina. Al final ens en recordarem del temps que hem passat amb aquesta persona i de com ha sigut aquestes experiències, no? Ens en recordarem de la qualitat en el moment en què hem sentit aquest afecte, aquest amor incondicional, aquesta diversió. Ens en recordarem de les experiències.
Mm-hmm. I una cosa, Cèlia, ara que em dius, hem parlat d'això, no? De la importància de ficar el focus, d'aquesta manera que tenim de boicotejar-nos i ara que entenem, no? El per què? Per què tenim aquesta tendència a reaccionar d'aquesta manera? I, clar, això també implica, no? Que tenim una capacitat. Tenim la capacitat de decidir a què posem el focus i a què no. Clar, què implica això?
Per mi implica poder al 100%.
Ah.
Però clar, aquí també passa... o sigui, el fet de que tu tinguis una capacitat innata per poder viure en el present implica també acceptar responsabilitats.
Justa. Justa.
I no pensar que són els altres els que t'imposen, els que deixen de fer, o jo faria, però...
A vegades, tinc un amic que un dia em va dir... les persones estan disposades a perdre certa llibertat a canvi de no assumir certa responsabilitat, no? Aquest punt també de consciència en això, no?
Mm.
Que important tot el que ens has explicat, Cèlia. Que important el poder ficar atenció en el que veritablement dona sentit a la meva vida, en el poder parar i anar a buscar què és el que permet sentit i anar a valorar aquelles petites coses, potser, que és les que ens trobem en el dia a dia, que a vegades per les presses doncs, ens passen de llarg i que en el fons, com tu has dit, és el que ens endurem.
Exacte, exacte. I moltes d'aquestes són gratuïtes.
Justa. És difícil això, eh? És que el que estem dient ara aquí és justament tot el contrari al que acostem a pensar les persones.
Sí.
Bé, crec que un cop més hem pogut amb aquest programa fer una pinzellada, si més no, de la importància que té nosaltres doncs, el fet de decidir a què poso el focus. Entenc, Cèlia, que és un tema molt complex en el que un programa doncs, simplement el que permet doncs, és obrir una porta, no? Ficar una miqueteta la curiositat aquí,
exacte,
posar una miqueteta no? l'atenció aquí, i que també sóc conscient i també vull transmetre el que quan obrim una porta doncs a vegades descobrim que potser no ens és fàcil fer les coses que no siguin de l'automatisme, com explicaves en el cotxe, no? Que a vegades tendim, és difícil a vegades doncs, veure aquests altres corriols que dies, no? Enmig del bosc o de la muntanya, i que potser a vegades necessitem ajuda. I això és una cosa que també ens hem de donar permís, no? Estaria bé donar-nos permís a poder demanar ajuda a que potser ens ampliïn aquesta mirada, perquè a nosaltres ens costa una miqueta més perquè estem mirant sempre el que ja coneixem, no? I des d'aquí, doncs, aquest punt de donar-nos permís, però crec que això seria un altre programa, Cèlia. Donaria pena. I bueno, que sí que abans de finalitzar volia comentar-te, doncs, si creus que hi ha alguna cosa més que vulguis compartir, que creguis que sigui important i...
Mira, sí que tens raó que seria per un altre programa, però jo penso que la pandèmia, una de les coses positives de la pandèmia ha sigut que hem sigut més conscients de les nostres vulnerabilitats, del que no podem amb tot, de que les coses poden canviar d'avui per demà, no? I crec que aquí la gent està normalitzant el poder demanar ajuda, ja sigui des d'una vessant o des d'una altra, no? I crec que això està sent... Bueno, doncs un dels pocs avantatges de la pandèmia, però un és aquest, no? El de que ser conscient de que potser no puc amb tot.
Que bo.
Exacte.
Que bo. Doncs bé, com dic en cada programa, doncs, agrair-te, Cèlia, regalar-me en aquest cas i regalar-nos a totes les persones que ens puguin escoltar part del teu temps. Sé que ets una persona que evidentment estàs molt ocupada en tot el teu projecte professional. Sí que m'agradaria que poguessis compartir on poden trobar-te les persones que vulguin parlar amb tu.
Doncs per mi ha estat un plaer, m'ho he passat molt bé, ha sigut molt divertit i són temes que m'apassionen, llavors que és bonic poder-ho compartir amb tots vosaltres. I llavors a mi se me poden trobar, aquí estic ara en un moment exercint aquí a Balaguer, a l'Institut de Psicologia i Psicoteràpia, a l'IPSIC, i si no també em poden trobar a nivell per internet, em poden localitzar perfectament.
Perfecte, Cèlia. Doncs això, agrair-te el temps perquè crec que jo sempre dono moltíssima importància, és l'única cosa que no podem recuperar, no? I justament aquesta la importància també de ficar el focus on les coses que ens ajuden a aconseguir allò que nosaltres volem. I a partir d'aquí, si et sembla, doncs passem a l'última secció del programa, la lectura d'un conte que en aquest cas és anònim i que ens recorda on hem de buscar per trobar la veritat. Aquest conte es diu El conte de la felicitat i diu així.
Que bé.
En certa ocasió, es va reunir els déus per crear la humanitat. Van pensar de crear-lo a imatge i semblança seva, però un d'ells va dir: «Espereu, si el fem a imatge i semblança nostra, llavors tindran un cos igual al nostre, força i intel·ligència igual a la nostra. Hem de pensar en alguna cosa que els faci diferents. En cas contrari, estaríem creant nous déus. Hem de treure'ls alguna cosa, però quina?» Després de molt pensar, un d'ells va manifestar: «Ja ho sé, els traurem la felicitat. Però el problema serà on amagar-la, perquè no la trobin mai». El primer va proposar: «Anem a amagar-la al cim de la muntanya més alta del món». Un altre va contestar: «No, algun dia algú pujarà i la trobarà, i si la troba un, ja tots sabran on és». Seguidament, un altre va suggerir: «Doncs al fons del mar». I un altre va respondre: «No, poden fabricar una embarcació capaç de navegar sota l'aigua». Un altre va proposar: «Doncs la podem amagar en un planeta llunyà». I un altre va replicar: «Però poden construir una nau capaç de solcar l'espai i arribar a ella». Finalment, un va exposar: «I si l'amaguem a dins d'ells mateixos? Estaran tan ocupats buscant-la per fora que no se'ls ocorrirà mai mirar dins d'ells». Tots van estar d'acord amb aquesta idea i des de llavors ha estat així. La humanitat es passa la vida buscant la felicitat sense saber que la porta té en seu. I per acabar, i tancar també amb aquest cicle de programes d'Atura't, ho farem de la mateixa manera que vam començar. amb la cançó Que bonita és la vida, de Dani Martín, en aquest cas interpretada per Beli Bisarte, i que ens recorda que la vida, per molt que ens presenti reptes al llarg del camí, continua sent un gran regal.
Que bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quitan, te hace sentir culpable. A veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Que bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, otras tantas comparte. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arrambla, cobarde que lucha, que sueña, que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, a veces tan enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande. A veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que luego te lo quita, te hace no ser de nadie. A veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida. Bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arrambla, cobarde que lucha, que sueña, que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte. Te hace sentir valiente, otras tantas don nadie. Qué bonita la vida.